L'acadèmia es diu Robot Sitges, està al carrer Verge del Perpetu Socors número 22 i enguany s'ha presentat els Premis Vivot Challenge 2020, una proposta impulsada per la Fundació IDOSCAT i el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat, i han superat la primera fase. Per explicar-nos què són aquests premis, què fan a l'acadèmia i el Vivot, això els nens ho saben, això del Vivot, aquesta mena de marieta, oi? Robòtica que va circulant, però bé, hi ha moltes més coses, perquè en Pitu abans, quan ha presentat l'hora, ho ha dit, amb un microbit. Ui, el microbit també dona molt que parlar, aquesta targeteta que la van inventar de la BBC. En parlem amb el seu responsable, Didac Marín, bon dia.
Hola, bon dia.
Espera, acosta't un palet al micro. Sí, ja està, perfecte, gràcies. Que com no te'l puc acostar jo, que estem lluny, oi? Doncs això, a veure, què és Robot Sitges, d'entrada?
Una petita acadèmia, tal com deies. Un lloc on ensenyem, fem extraescolars, activitats d'estiu, de Nadal, la Setmana Santa, i com a activitat principal està la robòtica educativa, que comporta el muntatge de robots per nanos i programació senzilla també pels nanos, bàsicament nanos de primària i secundària.
Això de la robòtica tira, no?
Agrada. Tira, sí, està de moda. Ara mateix està de moda. Sí. A veure, segurament des de ja fa temps tothom veu que hi haurà cotxes que
aniran sols.
I que cada vegada més els pares són conscients de que molts aspectes de la feina, del treball, s'estan automatitzant, i això més o menys s'ha posat de moda la robòtica, i per tant hi ha la mena de consciència de que tothom més o menys hauria de saber una miqueta de robòtica, una miqueta més per afrontar el futur laboral.
A veure, per explicar-ho en poques paraules, què és la robòtica? Perquè tenim molta mita basat també probablement en les pel·lícules de ciència-ficció, tothom sap qui és l'R2D2, però clar, la robòtica no és això.
No, un robot seria una màquina, però una màquina a la qual li podem donar unes certes ordres, i aquesta màquina, si les ordres que li donem són correctes i tenen un bon ordre, doncs fa la feina que nosaltres li hem demanat que faci. Vindria a ser bàsicament això, una màquina que compleix ordres que algú li dona. Hi ha dos aspectes. Tothom ha tingut un cotxe teledirigit, li donem ordres en aquell moment, i quan el comandament del cotxe teledirigit el deixem anar o no el fem funcionar, el cotxe no funciona. A un robot ja seria una mica més complicat, perquè no cal estar allà dirigint-lo. Hi ha un programa informàtic que fem que el robot el tingui a la seva memòria, al seu processador, i li deixem allà el programa informàtic al robot, i el robot és capaç de fer allò que li hem demanat que faci sense que nosaltres estem allà directament presents. Tenint en compte que ara robots al 100% autònoms que els deixem allà i funcionen sempre, n'hi ha i no n'hi ha, però tothom té la idea, a part de l'R2D2, tothom la idea de les cadenes de muntatge de fàbriques que van sols i van fabricant, i el que fa la gent és mirar que els robots vagin fent la seva feina.
La gent gran que ens escolti i que no hagin vist mai aquest món, t'hauran escoltat i hauran pensat, ostres, amb un programa informàtic i diem, ostres, això és molt complicat.
No creguis, és un llenguatge. A veure, de la mateixa manera que parlem en català, en castellà, en anglès o en altres idiomes, és una forma de comunicar-nos amb els robots o amb els ordinadors o amb les computadores i demanar-los que facin coses. A veure, no et diré que és tan fàcil com aprendre altres coses, però a cap i a la fi és un llenguatge, perquè són llenguatges de programació. No és gaire complicat, no és molt complicat.
Aquí anava, probablement en l'inici de la informàtica tot això era molt més complexa, però ara hi ha unes eines
ara
ho simplifiquen
mateix,
tot moltíssim.
Moltíssim, no? a més ara, si llegiu una mica la premsa o així, veureu que ara hi ha molts programadors que ni tan sols passen per la facultat, per la universitat, o que el cas més paradigmàtic és el de Steve Jobs, no? Va deixar la universitat i va muntar Apple. Sí que es pot dir que, es pot dir no, i és que ara mateix, sobretot amb internet, hi ha molta informació i és relativament assequible aprendre a programar. Això sí, clar, és una qüestió de temps com aprendre tot. No és difícil, no és complicat.
Quan ha de començar un nen a aprendre això o qualsevol edat és bona?
Qualsevol edat és bona, no? No, aquí no m'hi ficaré per dir-t'ho així. A veure, qualsevol edat és bona, i no cal, ni tan sols cal que sigui un nen. Mira, diria que a mi alguna vegada se m'ha acudit, ho he intentat, però passa que segurament no he posat prou èmfasi en poder arribar a fer-ho, però en alguna vegada he pensat d'anar als centres d'avis, als casals d'avis, i portar els kits de robòtica que fan servir els nens i poder-los fer servir amb els avis. Vull dir, a veure, jo he començat amb nanos que tenen 4 anys, venen de 4 anys, els més petits que he tingut són de 4 anys, que he vingut a començar a fer cosetes amb la robòtica, però no hi ha una edat. Ara diria que, home, les escoles, per exemple, jo em dedico a la part extraescolar, però les escoles de primària ja fa temps que intenten introduir el tema, i a primer, segon, tercer cicle, és igual, de primària, ho estan fent servir. Té segurament una dificultat afegida, que el material, bueno, no és una llibreta i un llapis, els kits de robòtica no són assequibles, per dir-ho així, per això tampoc ara mateix hi ha molts prop sense fer kits de robòtica. Amb un ordinador petit o una tablet senzilla pots fer programació de forma molt assequible.
De fet, això del Vbot és un dels exemples paradigmàtics, no? En aquest...
El Vbot és el robot en educació infantil que més s'utilitza. Aquí hi ha una coincidència. La veritat és que no ho sé. No sé si el Departament de Polítiques de la Generalitat li ha posat el mateix nom, Vbot, pel robot, o no.
Clar, jo he fet ràpidament la...
Sí, jo també la vaig fer, però ara que... No, però en el seu moment, però no sé si li han posat pel... És una marca comercial, és un robot comercial. No estic segur que l'hagin... No,
clar, perquè és veritat, ara m'estic fixant, clar, Vbot, però ho escriuen en B,
sí,
i en canvi el Vbot és B de vell en anglès.
I és el, sí, en el seu moment es va posar de moda, i és una mena de vella petita, sí, que els nens fan anar, i és l'entrada, si vol l'entrada, és l'entrada ara mateix de moltes escoles a la programació.
És a dir, bàsicament els nens li donen ordres a aquest bitxo perquè avanci, perquè vagi a la dreta o a l'esquerra.
És molt senzill, aquest pot anar endavant, enrere, pot girar a esquerra, pot girar a dreta, i exactament li donen ordres al robot perquè, bueno, perquè vagi fent.
En què consisteixen aquests premis als quals us heu apuntat?
Els premis és una iniciativa del Departament de Polítiques i de l'ICAT2. Tenen com a objectiu fomentar les activitats de robòtica educativa, bàsicament. Crec, per el que jo sé, que és el primer que els han convocat, i vam fer la proposta, vam fer una proposta d'activitats d'estiu, casals d'estiu, a empreses que, bueno, que ens dediquem al món aquest de la robòtica educativa. Jo ja havia estat en contacte amb ells perquè havia fet una formació amb ells, per tant estic a la seva llista de correu, em van enviant la informació i el correu, i bueno, la idea bàsica del concurs és fer una proposta. Nosaltres, jo he fet una proposta de formació dintre la robòtica educativa, l'he presentat, i el premi té dues parts. La primera, la part teòrica, aquesta que ja està feta, ja està presentada, ja ha guanyat. Si no recordo malament, de tot, no sé, la veritat és que no sé quantes empreses es van presentar, però crec recordar així de memòria que havien de seleccionar 20 empreses, o havien 20 premis per 20 empreses. Crec recordar que al final han sigut 17. I ara la segona part és portar-la a terme, és fer l'activitat.
D'acord.
Buscar els nens, les nenes, en aquest cas les nenes, perquè dintre de la proposta del Departament de la Generalitat demanaven que, bueno, que es fes èmfasis o que es fes la proposta de que s'apuntin nenes, noies, a fer robòtica, perquè sembla que és una cosa més de nens, de nois.
És veritat que hi ha una escletxa de gènere en això, també?
Sí, sí, no.
Per la teva experiència, eh? Com a...
Sí, a veure, sí, jo tinc... A veure, podria dir que... A veure, tinc una escletxa de gènere o tinc una escletxa d'edat?
D'edat, també, eh?
Sí, jo bàsicament he treballat molt, treballo bastant. Normalment, amb les activitats que tinc d'extraescolars, tinc una mitjana entre 15 o 20 nens durant tot el curs. 15 o 20 nens, en diferents grups. No tinc els... Tenia el 35-40% de nenes. Sí que és cert que això està molt més igualat quan són més petits. O sigui, quan són, ja dic, tinc nens i nenes des dels 4 anys, quan són d'infantil o primer cicle de primària, fins i tot de segon cicle, està bastant igualat, però quan arribes al cicle superior de primària o inclús a la secundària, es desiguala totalment. Les nenes deixen d'interessar-se o deixen de venir, i quan són més grans, doncs sí que es nota bastant més.
És a dir, és aquell, bueno, aquell mite, que no és, probablement no és tant de mite, que les carreres d'informàtica o relacionades amb la informàtica, doncs
no tenen tirons, sí, però això qualsevol estudiant d'informàtica a la facultat t'ho dirà. Informàtica, d'enginyeria,
sí,
o de
sí,
carreres
en general,
tècniques,
sí, sí.
Diran que...
De sempre, això.
De sempre, sí. No tinc una explicació, no ho sé.
Bueno,
no.
La qüestió és que el departament el que proposa és que es fomenti, s'incentivi la participació femenina.
Exacte.
en aquests tallers. I ara el que heu de fer a l'acadèmia és tirar endavant aquest projecte.
Exacte.
que vas presentar i buscar els nens i nenes, especialment nenes, que hi participin. A veure, d'entrada, quanta gent necessites o com ha de funcionar tot plegat?
A veure, el taller és un taller de 20 hores.
Uh-huh.
Tal com l'he programat o l'he planificat, faré 10 dies de classe, 2 hores al dia. L'espai que tinc, l'espai del qual disposo, a més, ara mateix tampoc amb el tema amb el que estem tampoc podem ser molts, molts junts. Tinc un espai per fer el curs alhora amb 4 alumnes junts, no podem ser més de 4. Per tant, i l'activitat pel propi projecte del concurs es pot portar a terme, es pot fer durant els mesos de juliol, agost i setembre, fins que comenci l'escola, fins al 10 de setembre o així, hi ha possibilitat de fer el taller. La meva proposta, o la proposta que jo vaig presentar, era doncs fer diferents torns durant els mesos de juliol, agost o setembre, sempre i quan tingui alumnes, doncs fer diferents torns. Ara ja tinc 4 nenes, ja tinc el primer grup de 4 nenes que comencem dilluns, i començant aquest dilluns doncs començaré el primer torn de tallers doncs la setmana que ve, i el faré durant 2 setmanes, tal com t'he explicat. A partir d'aquí, doncs el puc repetir, o si hi ha possibilitat de repetir-lo, el repetiria doncs durant el mes d'agost, que si són durant 2 setmanes podria fer 2 torns més també de 4 alumnes, i la primera setmana de setembre, segons com n'és, doncs també hi haurà possibilitat de fer-ne una altra.
D'acord.
Que era la proposta? La proposta sí que era que el 75% d'inscripcions han de ser nenes, han de ser noies.
No, en tens 4.
De moment tinc 4,
tens un 100% de noies.
També és més fàcil, perquè quan contactes amb una i li demanes que busqui amigues, també és més fàcil.
Per quines edats?
A veure, la proposta inicial de la Generalitat era entre 8 i 14. La proposta que jo he fet, jo vaig posar que fos entre 10 i 14, perquè és més de programació que de robòtica, i per tant vaig pujar una mica l'edat. Però, per exemple, ja de les 4 nenes que tinc ara, totes tenen ara mateix, totes menys una, totes tenen ara mateix 9 anys, però hi faran 10 durant aquest curs, amb la qual cosa, a veure, entre 8 i 14, si són més petits, adaptaré els continguts a la seva edat i no hi haurà problema.
D'acord. I què faran?
Quina
és la proposta teòrica que ha passat aquest sedàs i que, per tant, doncs es desenvoluparà en aquests tallers?
La proposta teòrica és muntar un sistema de rec automatitzat. Tal com comentàvem al principi de l'entrevista, que em deies, bueno, això de robòtica què fem? Pues, bueno, hi ha cotxes que van sols, doncs la robòtica bàsicament facilita que podem automatitzar, fer automàtics processos que fem normalment. Doncs, bueno, tenim un petit jardí a casa, anem amb la regadora o anem amb la màniga d'aigua i posem aigua a les plantes perquè les hem de regar. Això també es podia automatitzar. Doncs la idea teòrica és aquesta. Hi haurà 2 parts, el taller està dividit en 2 parts. De les 20 hores, les 10 primeres hores serà la part més teòrica, parteixo de que els alumnes no tenen per què tenir coneixements de programació, amb el qual la primera part serà ensenyar-los a programar un petit ordinador, molt petit, que es diu Microbit, que és aquesta que tu deies de la BBC, que és una targeteta molt petita, com la targeteta que coneixem, i que ens permet connectar-li diferents coses. Què li connectarem? Al final li connectarem un motoret petit que farà de bomba d'aigua, i li connectarem un sensor també que ens permetrà saber si la terra amb la qual puguem treballar per regar està més humida o menys humida. I a partir d'aquí doncs, haurem de programar aquesta microbit perquè amb la humitat de la terra i la bomba d'aigua que podem tenir connectada, doncs, quan li falti humitat a la terra, regui per si sola, uh-huh. o no, ja ho veurem si ho aconseguim, però espero que sí.
D'acord. Per tant, amb una targeteta molt petita que, i amb un cert coneixement de programació es poden fer virgueries.
Sí, sí. A més, la programació, hi ha dos tipus de programació. La programació que tothom pot veure en les pel·lícules d'aquelles que fan els hackers i fan coses rares i
sí, molt... comences a veure línies,
la programació que és, amb la qual s'introdueix els joves, els nanos, els petits, no són línies i línies i línies. Hi ha una part de programació que és gràfica. Hi ha el programa de programació gràfica més conegut que n'hi ha, es diu Scratch. Amb la qual la programació es basa en petits dibuixos per colors, que cada dibuix o cada color identifica una ordre. Per dir-ho així, amb els més petits i tan sols caps es pot ensenyar programació sense que sàpiguen llegir, per dir-ho així. No cal ni llegir, en aquest cas sí, perquè les ordres sí que també comporten text, però no farem programació escrita, farem programació, el que es diu programació visual o programació de blocs.
D'acord. Per tant, no és de gran complexitat, al contrari. Entenc que és divertit, no?
Sí, la idea és aquesta, la idea, quan parles de robòtica, sempre hi ha la part aquesta que els nanos sobretot s'imaginen que construeixen. Els kits de robòtica més famosos o que més sortida tenen són els de Lego, per l'essència de roca, els nens coneixen més el Lego, però n'hi ha moltes eines de robòtica i de programació. I no és complicat, és que no és difícil. I a més, la presa pretén que sigui divertida.
Aquesta eina que ara ens has comentat, el microbit, és de la BBC, és dels anglesos.
Sí.
La Lego també, com comentes, té una línia de robòtica, la Lego són danesos.
Sí.
Tira més cap als països del nord o cap als Estats Units aquesta intenció de fer robòtica educativa, és a dir, perquè en el fons no deixen de ser eines per aprendre a fer alguna cosa.
No creguis, a veure, n'hi ha propostes no tan llunyanes, hi ha propostes per exemple d'aquí que ja intenten tenir material propi. No creguis, hi ha una xarxa molt àmplia de professors i professores. Jo parlo de primària i de secundària, jo no formo part perquè soc activitat escolar privada, però una xarxa molt gran d'activitats de robòtica educativa dintre del professorat del departament d'ensenyament i hi ha molta gent que s'hi dedica, molta. D'eines, sí, la veritat és que sí que podria dir que les eines sí que són més de fora. Sí que, però més de fora vol dir que ara...
Clar, l'Scratch, per exemple, que ara comentava, si no m'equivoco, si corregeix més del MIT,
sí,
no?
Sí, és del MIT.
És de Boston.
Sí. I ara, si et poses a fer una recerca de robots per fer robòtica educativa, t'hi pots trobar que una recerca per internet, del que trobis, el 80% és xinès. Hi ha moltes empreses xineses. Per exemple, al voltant de la microbit és només la targeta. La targeta aquesta, però per dir-ho així és l'única que és anglès. l'únic. Tot l'ecosistema que han creat al voltant de sensors, de motors, de robots ja muntats, que n'hi ha moltes empreses que n'han fet, 90% són xineses. I un parell més angleses, i un parell d'Austràlia, i un parell d'Estats Units.
D'acord. O sigui que aquí el que ens porta la davantera, en el fons, és la Xina.
Sí.
En bona part de les coses.
En bona part de la Xina, sí. O les empreses estan... Però, bueno, tampoc és tan complicat. Segurament les tablets i ordinadors que tenim aquí a la taula, si els donem la volta i mirem on estan fabricats...
Estan al mateix lloc.
Estan al mateix lloc.
Fa gaire que ha esclatat aquest món, és a dir, hem parlat de Scratch, hem parlat del Bebop, hem parlat de la Microbit, hem parlat dels packs de la Lego, i tu tens una acadèmia que treballa amb tot això. Quan ha donat realment un tom això per dir, ostres, això s'està convertint en massiu?
Jo diria que jo vaig començar, si no ho recordo malament, espero que no, jo estic ara fent aquesta activitat fa uns 5 anys, quan vaig començar, el primer estiu que vaig començar, si vaig tenir dos alumnes, va anar prou bé, i ara el que et dic és que, bueno, que normalment ara durant el curs en tinc 15 o 20 a canviar, per exemple. Per exemple, ara és més difícil tenir alumnes a l'estiu que no durant el curs.
Ah, sí?
Sí, bastant més. Ja suposo, i penso que si els alumnes venen o fan l'activitat com a extraescolar durant el curs normal o el curs lectiu, segurament a l'estiu hi ha més ganes d'anar a la platja, anar a fer esports i així, i ara, bueno, és més estable durant el curs que no pas a l'estiu. Deu fer uns 5, entre 5 i 6 anys, sí, que va començar.
Dir, la pregunta anava més orientada cap a quan hi ha un creixement també d'opcions de material, tant de material informàtic com de eines, com de robots per poder muntar, que dius, ostres, realment,
sí, des de
aquí...
fa 2 o 3 anys, fins fa no gaire, fins quan jo vaig començar, les propostes que hi havia en el Lego i gaire poca cosa més.
Sí.
I ara quan jo et deia que fas una recerca i trobes un munt de robots de Xina, des de fa 3 anys o així n'hi ha molta, molta, molta cosa.
I ara la pregunta que molts pares es poden fer: els nens d'ara estan més preparats per aprendre això que els d'abans? O que els seus pares?
No.
Esperava aquesta resposta, eh?
No, però... no crec, no. A veure, no. Jo faig classe als nens d'ara, abans, no t'ho sabria dir, perquè no els he fet classe, però no. Jo, la idea aquesta de que els nens ara estan més preparats que els d'abans, no, jo no la comparteixo.
El fet que els nens estiguin més acostumats a les pantalles els hi dona algun tipus d'avantatge per enfrontar-se en qüestions com aquestes?
Els hi pot donar més agilitat, però l'agilitat en si mateixa no sabria què dir-te.
L'agilitat no fa pensar.
No fa pensar, no. I el que sí que podria dir-te és que, a més, veus per la part positiva l'agilitat i per la part negativa també potser veus la concentració. Jo ara faig això, però jo fa molt de temps que ja des de que vaig començar a fer activitats d'informàtica i així amb nens, fa molt de temps és, doncs, tot just amb 20 i pocs anys, jo vivia a Vilassar, vaig començar a fer informàtica, per dir-ho així, amb nanos de...
És el que es feia abans, oi?
Informàtica era, doncs, els ordinadors aquells que... us en recordaré uns quants, que portaven disquets que eren de 5 quarts i la pantalla era de color verd i només hi havia lletres, i vaig passar un curs sencer de tallers d'informàtica en una escola, l'escola de Vilassar, ensenyant MS-DOS. Ensenyava MS-DOS perquè no tenia res més.
Dir espai, asterisco, punt, asterisco.
Ensenyava això. En aquell moment podria dir que pel fet de tenir, en aquell moment, jo en aquell moment tenia 30 anys menys, per tant, eren nens que tenien 30 anys menys, i la gran avantatge és que eren nens que, pel fet de tenir un ordinador, una cosa que era un ordinador davant, ja al·lucinaven, no calia res més. Amb la qual cosa, la concentració era total. Ara em faria creus d'intentar ensenyar-li a MS-DOS a un nen. Segurament em tiraria l'ordinador per sobre. Segurament. Amb la qual cosa, ja et dic, no... però tampoc et dic que sigui ni pitjor ni millor ni pitjor, però...
Sí, ara anava a dir-te, el fet que els sistemes d'abans com l'MS-DOS evidentment fossin més complexes, sí, ara és molt més fàcil trobar el directori que ve d'escriure, dir no sé què, anava a dir, feia que probablement l'usuari s'enfrontés a la màquina d'una manera diferent i per tant probablement més productiva. Encara que després, al final, clar, aquestes màquines que tenim aquí sobre ens donen infinites, sí, possibilitats més que aquelles.
No sé si productiva... A veure, t'ho deia per la novetat, en aquell moment. Era per la novetat, perquè, clar, aprendre de MS-DOS en aquell moment era aprendre alguna cosa total i absolutament nova. No ho sé, no ho sé. A veure, jo sempre he sigut... Sempre he pensat que, a veure, que si la màquina, l'ordinador, el sistema informàtic, el que sigui, és més fàcil d'utilitzar-lo. Però és més fàcil perquè nosaltres... A veure, no cal que siguem informàtics per utilitzar un ordinador o un robot, sinó que el volem per fer alguna cosa. L'exemple d'abans del cotxe dels cotxes que aniran sols, bueno, si jo m'estalvio, per dir-ho així, haver de saber conduir perquè hi ha un cotxe que m'emporta, jo no agafo el cotxe bueno, segurament hi haurà gent que agafi el cotxe pel fet de conduir perquè l'he de conduir, però jo totes les vegades que agafo el cotxe és perquè em porti per anar a algun lloc. Si hi ha un cotxe que ja m'hi porta sense que jo hagi de fer res,
millor.
Puc anar llegint, o puc anar preparant-me l'entrevista a la qual aniré, o puc anar preparant-me la reunió a la qual aniré i el cotxe em va portant i jo faig l'altra cosa, doncs ja m'està bé. Segurament cada vegada això passarà. Vull dir, les eines informàtiques, robòtiques, seran més fàcils, però bueno, si em permeten assolir l'objectiu pel qual jo la tinc o la faig servir o la vull utilitzar, doncs ja va bé, que siguin més fàcils.
A veure, dades pràctiques. Qui vulgui apuntar-se en aquest curs, què ha de fer?
Contactar amb RoboSitges, contactar amb mi. Si busquen la pàgina web robositges.com, trobaran telèfon, adreça de correu electrònic, WhatsApp, trobaran tota la informació per contactar amb mi
i a partir d'aquí, doncs, l'oferta és aquesta, la possibilitat de poder fer robòtica educativa a través d'aquesta programació ja plantejada d'un robot que es diu Microbit que faci un sistema de rec.
Ah, exacte. Fins i tot hi ha la possibilitat l'he tancat, encara no està tancada, però la idea em va sortir, vaig llegir una notícia, ara no me'n recordo on te vas llegir, però vaig llegir una notícia de que l'IRTA tenia un sistema de rec automatitzat pels conreus de vinya del Penedès. La idea em va sortir d'aquí, vaig pensar, mira, això està bé. I a través de correu electrònic he contactat amb un expert de l'IRTA, molt amable, que bueno, ja hem quedat. A partir del moment que si faig curs, si faig un grup o dos, tres grups, doncs intentarem fer una videoconferència amb aquest expert de l'IRTA i amb els nanos que al final acabin fent el curs, perquè bueno, tinc una videoconferència i una xerrada amb un expert en el tema de rec automatitzat, però de debò, de veritat.
Perquè, òbviament, doncs això és una aplicació pràctica, és a dir, no fem un robot perquè avanci endavant i endarrere, sinó que
sí,
fem una aplicació de rec.
Aquesta, sempre també era aquesta la idea, quan comences a ensenyar informàtica o robòtica, el primer que fas, clar, les coses bàsiques i fas un robot que no fa res més que allò, el bitbot que va endavant, enrere, esquerra, dreta, però que bueno, acaba sent una petita joguina pel nen. La idea sí que era fer un projecte amb el qual els nens i les nenes que s'apuntessin veiessin que la robòtica educativa pot, o és al final una proposta de fer alguna cosa pràctica.
Pràctica.
Tal com comentes.
Doncs això, si qui vulgui descobrir, sobretot nois i noies, de 10 a 14 en principi.
De 10 a 14 en principi, si tenen 8 o 9, seran benvinguts. Si tenen menys o més, no, perquè sí que llavors ja em salto les regles del propi concurs.
Doncs cap problema. Poden acostar-se a Robot Sitges, que durant tot aquest estiu fa aquesta proposta presentada en els Premis Bibot de la Generalitat, que no té res a veure, després ho hem anat descobrint mentre anàvem parlant, que no té a veure exactament, encara que tingui el mateix nom fonètic que aquesta velleta tan xula que tenen els col·les. Però la qüestió és aquests premis que ha organitzat la Generalitat i que doncs aquesta acadèmia, petita acadèmia sitgetana, s'hi ha presentat, els Premis Vivo Challenge 2020 de la Fundació IDOSCAT i el Departament de Polítiques Digitals i de l'Administració Pública de la Generalitat. Didac Marín, moltes gràcies.
A vosaltres per convidar-me.
Que vagi molt bé aquest curs i que vagi molt bé l'acadèmia, que vagin sortint cosetes que sempre llavors en podrem anar parlant.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.